Avui, a l'ofici d'educar, fins a quin punt serveixen els exàmens? Diu la mestra i directora de l'Escola Virolai, Coral Regí, experta en innovació, que ens acompanya a l'ofici d'educar, que l'avaluació sancionadora, la del jutge, està perdent terreny i no és útil en un plantejament de futur. Aquest tipus d'avaluació no permet a l'alumne aprendre a resoldre problemes o situacions determinades. D'entrada, en l'avaluació clàssica hi ha un element claríssim. L'examen tradicional s'enfoca a avaluar únicament continguts memorístics. Davant d'això, molts docents creiem, diu Coral Regí, que l'avaluació ha de servir per demostrar que l'alumne ha après a fer coses. Diu Coral Regí, actualment el que realment és útil és l'educació competencial. Quan l'alumne entri en el món laboral i s'enfronti a la seva vida adulta, el que li demanaran és que sàpiga fer coses. Per tant, l'avaluació també ha de ser competencial. El professor hauria de ser com un sensei, com un mestre que provoca en l'alumne ganes d'aprendre i que li va marcant el camí. Aquest ha de ser el paper d'un educador, donar pautes a un alumne per millorar. Per exemple, no té sentit que un professor d'universitat es comporti com un jutge o com un fiscal amb la intenció d'enxampar l'alumne en allò que no sap. Un mestre l'ha d'acompanyar en el procés d'aprenentatge i l'avaluació és un moment d'aquest procés. Diu Coral Regí, un examen pot ser interessant en un moment donat i et pot donar informació per determinar què sap fer l'alumne. Hi ha proves que són molt competencials. Per exemple, a l'Escola Virolai, explica la Coral Regí, fem exàmens amb l'ordinador en què els alumnes han de buscar noves dades del tema que tractem. També es poden fer exàmens en grup. La varietat de proves és molt gran. El que és necessari és adonar-se que hi ha altres maneres d'avaluar i tots els mètodes han de portar informació d'on es troba l'alumne i per on ha d'anar. Si no, l'avaluació no serveix absolutament per res. Per la catedràtica Neus Sant Martí, el repte és que l'avaluació sigui gratificant i només ho serà si serveix per aprendre. Avui a l'ofici d'educar, fins a quin punt serveixen els exàmens?
L'ofici d'educar.
Neus Sant Martí. L'avaluació hauria de tenir tres elements: detectar els problemes de l'alumne, entendre'ls i prendre decisions per ajudar-lo a millorar.
Soc Rafael Vizquerra, director del postgrau en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona. Quan parlem d'exàmens, ens podem situar en dos extrems. Per una banda, proposar suprimir-los totalment. I per altra banda, considerar-los com necessaris i indispensables dins l'educació. Dins l'educació hi ha temes virulents i aquest és un d'ells. Un dels problemes són les emocions associades als exàmens. Ansietat, estrès, frustració, suspens, que és tot el contrari del que hauria de ser l'educació. Dins l'educació hauríem de difondre el principi d'avaluar per millorar. Això vol dir averiguar en quin punt es troba l'alumnat per construir el nou coneixement a partir d'aquest punt. A partir de l'examen, assenyalar quins aspectes cal millorar, però sobretot valorar el que s'ha fet bé, el que s'ha après, quines competències s'han desenvolupat i quins coneixements s'han adquirit. Tot el contrari de fer exàmens més per detectar el que no saben que el que sí saben. Hi ha tants de milions de coses que ja no sé que qualsevol em pot pillar a les meves ignoràncies. Si els professors cobressin el sou per tot el que no saben, serien milionaris.
per parlar fins a quin punt serveixen els exàmens, tres mestres que prenien notes ara mentre estàvem escoltant el professor Rafael Vizquerra, no sé si acabarem fent un examen, que són la Coral Regí, que és biòloga de formació i educadora per vocació, és directora de l'Escola Virolai de Barcelona, experta en innovació educativa i membre del comitè científic del projecte Edu Demà, Educació Demà. Benvinguda.
Moltes gràcies.
La Sílvia Zurita, que és doctora en química, fa de cap d'estudis de l'IES Tordera, és professora de tecnologia i ciència i formadora del professorat i coordina el grup de professorat que organitza la Fira de Robòtica i Programació de l'Alt Maresme. Benvinguda.
Moltes gràcies.
I la Rosa Clar, que és directora de l'Institut Tordera i és especialista en didàctica de la llengua, és catedràtica d'Institut de Llengua i formadora del professorat. Benvinguda a tu també.
Moltes gràcies.
Escoltàvem el professor Rafael Vizquerra, aquestes emocions associades als exàmens, que segurament seria un dels punts negatius en contra dels exàmens.
O no. Perquè, clar, sempre perquè hem d'associar les emocions a desagradables. Poden haver-hi emocions, fins i tot d'una certa tensió, que quan es resolen de manera positiva... Abans parlàvem del tema aquest de l'avaluació, del paper del mestre en el procés d'avaluació. El mestre sensei és el mestre que estimula l'alumne i l'estimula des d'una manera positiva. I amb aquest estímul, d'alguna manera, li provoca aquest repte que emociona, que engresca i que d'alguna manera es resol bé perquè el mestre també està al costat per guiar aquest procés.
Emociona. L'examen emociona, però pot emocionar, pot angoixar. És una emoció una mica...
Però et pot donar també la satisfacció de veure...
Això quan la proves.
És que, clar, potser el que hauríem de plantejar-nos és si les proves han d'acabar sempre amb un aprovat o amb un suspens, si no, potser formen part d'un procés i la mateixa prova, d'alguna manera, ens aporta informació, però no és un aprovat o un suspens.
Anem a la pregunta inicial. Fins a quin punt serveixen els exàmens actualment, avui en dia? Esteu per? No? Depèn?
És que depèn. Clar, ho acaba de dir la Coral molt bé. Nosaltres pensem en general, i aquí hi som les tres, i pensem que les tres pensem una cosa una mica semblant, és a dir, l'avaluació serveix per que l'alumne sigui conscient de tot el que ha après i del que li queda per aprendre, i de què pot fer per millorar. Llavors nosaltres, clar, pensem més en tot el tema de l'avaluació reguladora, és a dir, de donar eines a l'alumnat perquè sigui capaç de reconèixer els seus propis errors, i el mestre sensei, és a dir, nosaltres l'hem d'acompanyar perquè... per donar-li tantes eines com sigui possible perquè pugui ser capaç de fer les coses ben fetes i quan ha acabat de fer-les pugui reflexionar sobre, ostres, si ho he fet bé, si no, o si jo no me n'adono, que hi hagi un company que em pugui dir, doncs mira, aquí no ho has acabat de fer del tot bé. Moltes vegades, si hem acompanyat molt bé el procés d'aprenentatge d'un contingut o d'un concepte o d'una habilitat determinada, l'alumne té ganes de demostrar el que ha après. I aleshores aquest examen o aquesta prova, que pot consistir en una exposició oral, pot consistir en demostrar un experiment davant dels companys o de les famílies, etc., és un repte que tenen ganes, malgrat els nervis, malgrat tot, tenen ganes d'ensenyar-lo perquè, ostres, l'han treballat molt i l'han treballat molt bé. I, per tant, depèn, aquestes emocions depèn.
Diu el Roger Shank que la diferència entre un estudiant del sistema tradicional i un del mètode que ell proposa, 100% experiencial, és que el primer aprendrà a passar exàmens, mentre que el segon haurà practicat tots els processos cognitius que importen per ser un professional amb èxit i un pensador intel·ligent.
Però
aprenem per passar exàmens?
Si només
actualment,
fas
eh?
Exàmens, no. Sí. Clar, si només fas exàmens, i el problema de l'examen de quan serveixen d'algú, sí. Jo penso que sí, serveixen. L'inconvenient dels exàmens és quan només fas exàmens per avaluar. El que angoixa no és un examen. El que angoixa és el fracàs quan tu suspens un examen sense possibilitat de solucionar res. El fracàs que és suspès, aquí estàs, s'ha acabat. Això és el problema. Digues.
Jo crec que la Neus Sant Martí ho diu molt, molt bé quan ens diu... l'examen ha de formar, les proves han de formar part del procés d'aprenentatge. Quan una prova forma part del procés d'aprenentatge, la prova és formativa. En el fons m'informa, com dèiem abans, del que sabem i del que ens falta aprendre. I això situa l'alumne en una posició d'aprenent actiu, que per tant serà després una persona, com diu, com la cita que acabes de dir, que d'alguna manera li aportarà informació per arribar a ser un professional. Quin és el problema de les proves? Les proves, els exàmens, quan un sistema educatiu tradicional només serveixen per sancionar, per certificar el que sap l'alumne sense retorn, com comentaves tu abans, Rosa, evidentment, aquesta prova, això sí que és frustrant i els sentiments són negatius.
Però perdoneu, però jo tinc un record que no sé si és comú a la resta de gent que ens pugui estar escoltant, però jo recordo fer molts exàmens amb continguts que mai més no he tornat a recordar,
clar,
i que no m'han servit absolutament de res. Mira, per la vida, però com ho vaig aprendre com un lloro, clar, i que després me n'he oblidat,
però
i m'he quedat tan ample.
Abans ho has dit molt bé. Ai, perdoneu, però abans, abans ho has dit molt clarament, o sigui, en algun dels moments has comentat que l'examen, que és únicament reproductiu, memorístic, i que serveix per empollar, memoritzar molts continguts que després has de... Bueno, jo faig servir la paraula vomitar, és a dir, els has de deixar anar.
Això existeix encara ara.
És veritat, sí. Però nosaltres justament ens has convidat a tres persones que estem justament per la tasca contrària. És a dir, considerem que és veritat que hi ha d'haver una avaluació del procés d'aprenentatge, també, el doctor Vizcarra ho deia molt bé. És a dir, les persones que només passen exàmens per reproduir se senten frustrades, fracassades, no aprenen res, no són conscients del propi procés d'aprenentatge. O sigui, aquí el secret està en que tu has de valorar el teu propi procés d'aprenentatge. Nosaltres hem d'empoderar l'alumnat perquè sigui capaç això d'aprendre tota la vida i de poder... tenir les eines per poder reflexionar, per dir, ostres, fins on he arribat? He après tot el que em proposava saber? O em falten encara coses? Com ho puc validar? Com ho puc millorar?
És que, a veure, jo crec que hem de començar pel principi.
Comencem pel
principi. Una pregunta...
Trampa.
A veure, el tema és que nosaltres estem fent en aquests moments en moltes escoles, i aquí coincidim des de l'Institut de Tordera o des de l'Escola Virolai, amb moltes altres escoles que estem fent que l'escola s'aprengui d'una manera diferent.
Vinga, quina
quan
manera?
Quan s'aprèn d'una manera diferent, ara de seguida t'ho expliquem, quan s'aprèn d'una manera diferent, el que aprenen els alumnes és a fer coses, el que aprenen els alumnes és a aplicar coneixement, el que aprenen els alumnes és a tenir estratègies per continuar aprenent al llarg de la vida, perquè és el que necessitaran després com a persones, com a professionals i com a ciutadans. Quan tu estàs treballant en un sistema diferent, l'avaluació ha de ser diferent. És a dir, en una escola tradicional, en el que els alumnes el que fan és aprendre uns continguts que s'aprenen de memòria, com tu ens deies ara, per després, com deia la Rosa, vomitar-los en el moment de l'examen, les proves d'aquest tipus eren perfectament justificables, perquè el que volien és valorar la capacitat de memorització, de reproducció. I això, evidentment, aquí l'examen que us serveix. Per què ens qüestionem els exàmens? Ens qüestionem els exàmens perquè estem ensenyant a les escoles... perquè estem aprenent a les escoles d'una manera absolutament diferent, i això és el que fa que realment les coses canviïn.
Jo sóc profe de tecno, d'acord? I jo sempre hi ha dues frases que venint de la tecno m'agrada molt dir. Una és, i la dic també quan treballem en metodologia, és que cada eina té la seva feina. Per tant, l'examen és una eina i serveix per una cosa. I com qualsevol eina es pot fer servir bé, i feta ben servir és molt útil, i es pot fer servir malament. Es poden fer exàmens, aquests que deies, per enxampar i amb què no sap l'alumne. Això és un mal ús d'una eina.
Clar.
És el profe fiscal.
Ara, el profe fiscal. Ara, també hi ha una cosa, d'acord? Tu no pots tenir un taller amb una sola eina. Què fas amb un martell? I només un martell. Hi ha una frase castellana que diu que el que solo tiene martillo se cree que todos son clavos. Pues la idea és aquesta. Tu has de tenir un martell, i has de tenir una serra, i has de tenir un tornavís, i has de tenir unes alicates, o si no, no fas res. El problema de l'escola més tradicional era que només tenia exàmens, que les nostres notes només venien dels exàmens.
Més, tu jugaves tot en un dia, una
això
hora...
És absurd. Això és absurd. Això és el que és dramàtic, absurd, inútil, clar. Això.
I no però, respon als processos no d'aprenentatge que tenim en moltes escoles.
Ni a la realitat de com aprèn la gent, ni a la realitat de que som molt diversos. Clar. En un examen, l'alumne que és lent, però que si li deixes temps és genial... Amb un examen no té cap oportunitat. I hi ha gent que és genial i lenta.
Clar.
I gent que no té
altres habilitats o dificultats. O sigui, nosaltres en un context, per exemple, d'intel·ligències múltiples, en què tens en compte les habilitats de l'alumnat, clar, tu què has de fer? A tots els nens no els hi pots donar la mateixa eina. Perquè si els hi dones la mateixa eina, no els hi donaràs la possibilitat de que siguin capaços de demostrar-te com han après. Llavors... Els nens aprenen la mateixa cosa de maneres diferents. Llavors, quina és la nostra feina? La nostra feina és, per a un mateix contingut, donar diferents possibilitats de que els nens et demostrin que aprenen. En alguna d'aquestes possibilitats per les quals passen tots, segur que en alguna excel·leixen. I, per tant, els nens podran demostrar-te que han après i tu els hi podràs dir, ole tu. Però si només en fas una, i l'examen tradicional és una, només serveix per un perfil d'alumnat. I tota la resta, nosaltres som escola inclusiva. Si el departament ens ho demana i ens ho creiem. Llavors, si som escola inclusiva, un sol examen, un tipus només d'examen, no ens serveix.
És que un dels elements, com deia la Sílvia, és que les proves, els elements d'avaluació, que en alguns moments podem necessitar, tant sigui avaluació de progrés per valorar l'avenç, com avaluació a vegades certificadora o sancionadora, en algun moment determinat, han de tenir molt present aquest tema de les eines diferents.
I tant.
Per exemple, una cosa moltes vegades lligada als exàmens és el tema de que s'acaben resolent només amb una competència d'expressió escrita. Clar, i això és un element que no alguns alumnes pot ser un element que sigui realment que els desmoralitzi
limitant,
i que els provoqui. Per tant, un dels elements és, com deies tu, Sílvia, és elements diferents d'avaluació. I a més, quan fem proves amb tipus diferents de preguntes, com estaves dient, i jo d'alguna manera crec que l'alumne d'alguna manera ha de sortir de l'examen sempre amb la sensació de progrés, perquè d'alguna manera forma part d'un procés d'aprenentatge que, si tu talles aquest procés d'aprenentatge, en el fons li estàs dient al nen que abandoni, l'estàs acompanyant a que abandoni, perquè, bueno, si no se n'en surt, no? Talles el procés d'aprenentatge. Qualsevol element de valoració del procés ha d'estimular, a l'ole tu. Ahir vaig escoltar un TED d'una professora americana i deia que a un nen li havia posat un 2 sobre 10 i li havia dit al costat un somriure, no? I el nen li va dir: m'has suspès, i per què m'has posat aquest somriure? Diu: perquè, home, n'has encertat 2 de 10, anem per bon camí. Aquesta visió és la visió del nen, que el nen que està en un procés, i l'avaluació forma part d'aquest sistema de continuar aprenent, no? I és una avaluació que pot ser una rúbrica, un portfoli, una prova,
una exposició oral,
el
que sigui.
Avui, a l'Ofici d'Educar, posem nota als exàmens.
Educació demà. L'avaluació no és només una fase del procés d'aprenentatge, sinó que ha de ser un motor de l'aprenentatge en si mateix.
10 idees clau a avaluar per aprendre, de Neus Sant Martí. Primera, l'avaluació és el motor de l'aprenentatge. Segona, la finalitat principal de l'avaluació és la regulació tant de l'ensenyança com de l'aprenentatge. Tercera, l'error és útil per regular l'aprenentatge. Quarta, el més important és aprendre a autoavaluar-se. Cinquena, a l'aula tots avaluem i regulem. Sisena, la funció qualificadora i seleccionadora de l'avaluació també és important. Setena, l'avaluació motiva si es té èxit. Vuitena, la utilització d'instruments diversos pot millorar l'avaluació. Novena, l'avaluació externa de l'aprenentatge pot ser útil. I deuena, avaluar és una condició necessària per millorar l'ensenyança. Aquestes són algunes de les idees clau, segons la Neus Sant Martí, la gran especialista en matèria de com avaluar. Parlàveu abans de com fer aquestes avaluacions. De fet, hi ha una experiència de coavaluació que heu fet a l'Institut Tordera, coavaluant entre mosquits i papallones.
Sí.
Com és això? A veure.
Perquè això estava marcat. Nosaltres treballem per projectes. Això estava emmarcat en un projecte sobre el mosquit tigre.
Havíem de fer un ole tu, eh? Quan treu el projecte, sí. Ole tu.
Ole tu.
Ole tu.
Doncs això va ser un projecte que vam fer l'any passat sobre el mosquit tigre, que es tractava d'intentar localitzar llocs de cria del mosquit tigre a Tordera, i vam treballar en col·laboració amb el CEAP de Blanes, amb el CEAP CSIC de Blanes, bueno, i aquest era el projecte. Llavors, aquí explicàvem una experiència d'avaluació, perquè explicava jo que jo heu de posar notes, o de qualificar i posar números, és una cosa que porto molt malament.
Però ho has de fer, que... i ho fas.
Sí, això si vols en parlem després, si ho he de fer, si té sentit o no. Però la idea d'aquí era que volíem explicar un exemple d'avaluació que servia per millorar. Els mosquits era pel projecte, la papallona era perquè s'aplica una idea d'un vídeo que, si no l'heu vist, mireu-lo. Busqueu a YouTube, Austin Papallona. Vale? Així, eh? El senyor és americà, eh? Però la idea és genial, que ell explica que quan un nen s'equivoca, el que s'ha de fer és dir-li amb què ha de millorar. Explica un exemple d'un nen de primària que diu això una papallona. Mireu-lo, el vídeo és genial.
Austin Papallona, busqueu-lo.
Austin Papallona, és la papallona de l'Austin, Austin Butterfly, però si ho busques Austin Papallona també surt. Hi ha versions subtitulades. I ell explica això, un cas d'un nen de primària que dibuixa una papallona, la dibuixa malament, i el procés de millora que fan. Nosaltres vam veure aquell vídeo i vam decidir aplicar-lo en el nostre centre, no a dibuixar papallones, estàvem a secundària, sinó a fer pòsters científics. I és divertit perquè hi ha molts paral·lelismes. Per exemple, la primera vegada que tu li demanes a un alumne que faci un pòster científic, fa una cosa... que difícilment podríem qualificar de pòster científic, o sigui, fan... Van? I llavors, en lloc de dir...
Què fa?
Fan pòsters amb cors, amb fons de colorins, tu has explicat els apartats que ha de tenir un pòster científic molt seriosa i molt clara. Ha de tenir una introducció, una metodologia, un material, uns resultats, unes conclusions.
Allà. Bé, però és molt científic.
I llavors ells fan un pòster... Ah, i l'altra cosa que els hi vam dir, important, important, heu d'explicar el que heu descobert vosaltres, no el que ha fet un altre, això és ciència, l'important és el que vosaltres heu trobat, no? Què van fer ells? Van fer un pòster amb cors i dels apartats, res.
Com un anunci van fer.
I explicant el que nosaltres els havíem explicat del mosquit. I llavors, en lloc de dir, mira, nens, plegueu veles, vale? Dediqueu-vos a una altra cosa...
Que és el que diria un mestre tradicional.
Un mestre tradicional diria uno sobre 10, muy mal. Dedica't a altra cosa, xaval. Vale? El que vam dir és, bueno, el que fa el vídeo aquest és una primera prova, a partir d'aquí anem a millorar-ho. S'ho van coavaluar entre ells. Vam dir, aviam, recordeu el que vam dir que era un pòster?
Coavaluació i autoavaluació, això ho heu d'explicar.
Coavaluar vol dir que no avalues tu, sinó que avaluen els companys de classe. Tu els dones una llista del que és una feina ben feta o acordes amb ells el que és una feina ben feta. Llavors dius, molt bé, ara que teniu aquesta llista, la teniu tots apuntada, sí, sí, costa una mica que l'apuntin tots, ara teniu tots. Vale. Ah, ara us dono les feines dels companys i digueu-los als companys què està ben fet i què poden millorar.
Són durs o què? Són jutges o què?
Són, bueno, ho fan bastant bé i s'esforcen i ho fan seriosament. Bueno, hi ha alguns que els hi costa més, hi ha alguns que et miren com...
Són conscients que quan jutges seràs jutjat?
És que no ho viuen com un atac. I jo, si ara em preguntes, em dius, escolta, mira, no estàs parlant molt bé, potser que parlessis més lenta, jo no ho viuré com un atac, intentaré parlar més a poc a poc.
I tornem al tema de les emocions. Quan aquests nens i nenes estan acostumats a treballar de manera cooperativa i a veure que tothom pot aportar, quan s'avaluen, jo crec que també ho tenen present.
Sí. Sí. S'ha de treballar també el tema del respecte entre ells, que això penso que ho fem molt a l'institut, el tema de respecte a l'altre, respecte't a tu, que t'estiguin dient que una cosa no està bé, no és que no, tu no estiguis bé, és que no està bé un tros del teu pòster. No? I la veritat és que vam fer-ho i va millorar molt el resultat. D'acord? Estem molt orgullosos, la vam explicar aquesta.
I tant.
Amb alguns nanos vam fer només com dos cicles de millora i llavors vam agafar els que estaven més ben fets i vam fer com tres o quatre cicles de millora, pobra la paciència que van tenir, i van quedar uns pòsters científics ben fets.
Jo crec que aquesta experiència, que jo, bueno, m'agrada molt i sempre la poso de referència, crec que és una experiència molt maca, té un element que moltes vegades a les escoles ens costa molt de fer. Perquè moltes vegades a les escoles pensem, oh, és que no tenim temps, és que això és... Però és que és el punt fonamental del procés d'avaluació, la reflexió amb l'alumne, amb els grups d'alumnes, sobre el que han après. I això és clau. Jo crec que més important que l'eina és la reflexió que facis tu, perquè l'alumne sigui conscient del que ha après i del que li falta per aprendre, de la situació on està. Aquest procés de reflexió, en el fons, és el que li dona tots els elements per continuar aprenent.
Per tant, quan l'alumne participa de l'avaluació, s'empodera.
Totalment.
S'empodera, veu que el procés és seu i, per tant, a partir d'aquí, ho viu des d'una manera de positiva, perquè realment és el seu creixement personal i té molt clar que tu, com a mestre, estàs allà per ajudar-lo, perquè realment el que fas és facilitar-li aquest procés d'aprenentatge. Jo crec que aquest canvi de rol del professor com un facilitador, com un provocador, aquest sensei, és realment l'element que d'alguna manera ens ajuda. I jo crec que un element que has plantejat tu és un element molt important. És el que el professor aprèn en el procés d'avaluació.
Sí.
Perquè d'alguna manera, una de les coses que et qüestiones és, si, i això ens passa a tots, que a vegades tu fas una explicació o dones unes instruccions per fer una activitat i els alumnes el que et retornen és un altre element. Clar, aquí la primera cosa que t'has de qüestionar potser és si nosaltres com a profes què hem fet, no?
Què hem fet. Sí,
I això és un element que a més també jo crec que és molt positiva i ho parlàvem abans, que és la importància de que els nois i noies se n'adonguin que el mestre en aquest procés també està aprenent i també s'avalua i també s'equivoca i també reprèn dels seus errors i que del fons estem tots amb un procés conjunt d'aprenentatge.
Construïm aprenentatge conjuntament. Mira, nosaltres fem una cosa que ens ha sorprès molt el resultat. Cada sessió valorem la feina que hem fet i com l'hem fet. Llavors, a vegades els professors ens n'oblidem i els alumnes et diuen, Rosa, que falten 10 minuts i no ens hem avaluat. I dic, ui, perdoneu, és veritat. I fem una avaluació de 0 a 4 i els avaluem doncs, si han llegit, si han estat atents, si han participat, si portaven la feina, si han col·laborat a la classe... Si... I aleshores s'avaluen del 0 al 4. I jo els pregunto, va, quina nota us poseu? No, primer em deien, posa-la tu la nota, però avui, per exemple, que ja portem uns quants dies, avui els dic, va, poseu-vos la nota, i ells fan una reflexió sobre quina nota es posen i per què. Llavors, avui em deien, mira, posa'm un 3, perquè sí que he participat, sí que no sé què, però clar, he estat xerrant una estona amb el del costat i no he estat de tot atent quan no sé què. O he estat atent, he fet tota la feina, ho he apuntat tot, però no he fet cap aportació. És espectacular. Per mi, aquesta reflexió que fan sobre la seva valoració... I un alumne va i em diu, que és molt bo, és molt bo, diu, un 2. I els altres, apa! I dic, ostres, per què et poses un 2? Bueno, perquè... estava pendent també del que feia aquell i no he estat del tot... Clar, el seu rendiment és tan elevat que avui li semblava que ho havia fet molt malament i s'ha posat un 2. Clar, això és qualificador, qualificador total, perquè posem números. Però ells, el que els ensenyem és a reflexionar per què sí o per què no, o per què et mereixes això o per què no t'ho mereixes. I s'ho parlen entre tots amb aquella alegria. I llavors, els que són com més... s'autoflagelen, que dic jo, no? Doncs els altres companys els hi fan la reflexió de per què no, de per què ho han fet millor del que ells es pensen. I els que es pensen que ho fan fantàstic, els companys els diuen, home, perdona, no t'has adonat que has estat mitja hora xerrant o que no duies la llibreta a punt o que quan la Rosa ha entrat a l'aula t'has estat com 10 minuts buscant a la motxilla a veure què havies de fer. Ells es fan les seves reflexions sobre el que està bé i el que no està bé. I això és no només coavaluació, això és metareflexió sobre el que està bé i el que no i com ho hem de fer. Clar, a veure, és una passada això. A tu abans preguntaves la diferència entre coavaluació i autoavaluació. És molt important que aprenguin a coavaluar-se, és a dir, la Sílvia, la Coral i jo fem una feina, després ens la intercanviem. I tenim, com la Sílvia ha dit, un llistat una base d'orientació sobre com hem de fer la feina, i jo miro la feina de la Coral... La Coral es mira la de la Sílvia es mira la meva i anem valorant com hem treballat. I al final ens expliquem, mira, a mi em sembla que això hauries de fer més bé. I estem construint aprenentatge sobre el que havíem de fer a partir de la nostra conversa. Clar, l'aprenentatge entre iguals és una passada. Si el profe està dret al costat, va escoltant, potser no cal ni que intervingui. Entre ells ja s'ho fan. Si no, si realment estan com encallats, tu intervens i dius... fixeu-vos en això, us heu adonat això altre? Fer, com diu la Neus Sant Martí, ensenyar-los a fer-se les preguntes pertinents per seguir avançant, per seguir construint. Això és una passada.
Jo, perdoneu-me la reflexió, però escoltant-vos, que em sembla tan fantàstic tot això que dieu, penso que això tan fantàstic, que segur que ho ha sentit més d'un, com és que no es generalitza? És que, llavors, és a dir, jo em puc imaginar, un professor pot sentir potser que perdrà el seu rol a l'aula. Em poso a imaginar, què pot frenar que això arribi d'una manera generalitzada? O simplement perquè és un procés que a poc s'anirà escampant.
El canvi de l'avaluació és fonamental, però tanca el cicle. I si no tanca el cicle bé, evidentment no funciona. Però clar, aquí el problema primer és que el que ha de canviar és el com es treballa a l'escola, quin és el rol del professor de l'escola... Aquest és el primer element de canvi. I a partir d'aquí, l'avaluació ha de canviar. I aquest canvi que ha de fer l'avaluació ve lligat amb tot el canvi del procés de com es treballa a l'aula. Mm-hmm. Per tant, jo en aquest sentit crec que moltes vegades això no acaba de funcionar, perquè aquest rol de... Si el rol del professor continua sent de transmissor, com un professor que té la informació i que, per tant, ell aquesta informació la controla i la regula si tu la saps o no la saps mitjançant un examen tradicional... Això no et funcionarà. Però si tu és un professor que està donant, els alumnes estan construint aprenentatge, que es treballa en projectes, que estan els alumnes fent reptes, que es dedica temps de reflexionar, com estava explicant ara la Rosa, en què els alumnes estan reflexionant sobre com han treballat i analitzen el que fan, això té una potència, perquè aquests nois i noies estan aprenent coses que els hi serviran per la seva vida i com tant. A professionals.
Jo, contestant a la pregunta que feies, jo penso que en molts aspectes, però en educació, l'acostum té un pes molt gran. La immensa majoria, amb alguna excepció, la immensa majoria del professorat que tens a les aules és gent que va tenir èxit en un sistema d'educació tradicional. Clar. És gent que, quan mirem enrere... Ara preguntaves, tu que comentaves, els exàmens generen angoixa. Abans t'ho he dit, a mi em divertia fer exàmens. Bueno, és que jo treia notes molt altes i jo m'ho passava bomba fent exàmens. Però jo no sóc els meus alumnes. I el que a mi em va servir no serveix per tots els meus alumnes. El pes de l'acostum és molt important. I després, quan has de canviar coses, i més quan has de canviar coses en un entorn en què és complexa. La classe és un entorn complex. Tu ets un contra 25, no ets un contra 25. Hauries de ser un en 25, eh? Però estàs en clara minoria a la classe. Cedir poder, o estàs molt segur, o realment és una situació que no t'angoixa perquè siguis així de pesat o així de... No, t'angoixa perquè realment és angoixant la situació. Llavors, clar, això no és tan senzill. Aquí sembla que tot sigui molt fàcil, però és molt complicat quan estàs allà dintre. Eh?
Jo crec que el canvi del rol del professor, que sigui facilitador de tot aquest procés, és la clau.
Sí,
clar,
sí,
el professor que és jutge o és fiscal no ho és per satisfacció personal, ho és perquè per ell les seves formes d'aprenentatge anterior han estat sota aquest model i perquè, a més, té aquesta, la seva forma de treballar amb els alumnes, de relacionar-se amb els alumnes, amb aquesta autoritat poder,
sí,
no?
Sí.
No és una autoritat prestigi de la persona que està al seu costat. Canviar aquest rol costa molt. I jo penso que, clar, quan estem parlant de canviar processos de treballar a l'aula, canvia el primer de tot el rol del professor.
Totalment,
és a dir, clar, i això implica que necessitem temps de transformació perquè això es pugui fer. Okay. I temps en què els professors, els claustres dels professors, comparteixin experiències, se n'adonin que això és positiu, de que l'alumne guanya, perquè entrem en un tema. Moltes vegades, quan es plantegen processos que no porten exàmens o que no porten tasques repetitives de deures, moltes vegades a les escoles que treballem així ens diuen que aquestes escoles són happy flower.
Sí.
I és el contrari. Sí. O sigui, les nostres escoles, els alumnes, estan amb una tensió total perquè se'ls valorarà cada dia, com deia la Rosa, com han treballat, perquè a la classe no poden desconnectar, perquè el company li dirà que no estàs fent el que et toca. I, per tant, en realitat, més happy flower és l'escola amb què anem a les escoles tradicionals de fa 20 anys, no? Quan l'escolarització no era obligatòria, on l'abandonament escolar o els nens aquests que tenim ara de 16 a 18 anys que abandonen el sistema. Això sí que és happy flower, perquè aquests nens i nenes queden absolutament fora del sistema i no tenen eines per continuar aprenent. En realitat, nosaltres el que estem dient és anem amb un sistema per tots els alumnes, un sistema amb tots els alumnes a diferents ritmes i aprendran i valorarem el seu progrés. I això és molta exigència per part del professor, però és una exigència diferencial, és l'exigència de això potser podem millorar-ho i si ho tornem a fer. No és, això és un 3 i descansa.
Clar.
I ho tornem a fer, vol dir més esforç, eh?
Avui a l'Ofici d'Educar fem exàmens happy flowers.
Roger Shank. La millor manera d'avaluar és mitjançant l'experiència.
Si us sembla, anem en lo concret. Comencem parlant de sistemes alternatius per avaluar. Carpetes, rubriques, jo he fet una llista aquí, sistemes analítiques. Què té aquell que té una aula i ha d'avaluar els alumnes? Quines opcions té?
Clar, en primer lloc, un apunt molt breu, i és que sovint, això que deia la Coral dels Happy Flowers, o Hippie Flowers, o ens han dit de tot a nosaltres, la gent es pensa que nosaltres no treballem continguts ni treballem currículum. No, treballem currículum igual. I a més de tant en tant fem petites lliçons magistrals perquè hem de poder compartir. Les fem nosaltres, les fan els alumnes, depèn. Vull dir que això, per favor, que
quedi clar,
que quedi clar.
De Happy Flowers res.
No, podem ser molt Happy Flowers, però que treballem. Llavors, mira, en el nostre centre, per exemple, una eina d'avaluació i de coavaluació que alhora serveix per orientar són les bases d'orientació, és a dir, són uns llistats de les coses que hem de saber fer per fer una cosa ben feta. Llavors, això ens orienta a elaborar-la, però després ens permet compartir-la amb un altre company i coavaluem, és a dir, posem si ho hem fet, si no ho hem fet i com ho podem millorar. Això és una manera d'avaluar. Un altre és un portfoli, és a dir, tu tens la teva carpeta d'aprenentatge, vas posant allà totes aquelles coses que vas fent bé al final del procés. O vas posant totes...
Això és digital, és real, és físic, aquest
depèn.
Portfoli?
Pot ser de les dues maneres. Llibreta, per exemple, el nostre portfoli actual és gairebé sempre una llibreta, ara mateix, perquè encara no estan avasats l'alumnat a fer servir les eines digitals amb segons què.
I perquè estaria bé que tinguéssim una wifi millor.
ja ho ha deixat anar. Sí, és veritat, eh? Però aleshores, a les llibretes, per exemple, nosaltres exigim que els alumnes tinguin el text original, esborrany 1, esborrany 2, esborrany 3, text definitiu, no? Perquè es vegi el seu progrés. Això és important. Després tenim les rúbriques. Les rúbriques serveixen per aquest llistat que hem dit de coses que hem de fer perfectes, doncs el tenim posat com a excel·lència si el fem superbé. Si el fem una mica menys bé, el tenim com a segon nivell d'excel·lència, allò que en diem, no? Expert, aprenent, etc. I o qualifiquem, si ets expert pots treure un 9, un 10, si ets, què és l'ara? Expert, avançat, que tens un 7,
això
un 8,
depèn,
cadascú posa el que vol. I en funció del grau d'assoliment d'aquest aprenentatge, vas baixant. I l'alumne pot llegir en quin nivell d'aprenentatge està i ell mateix s'avalua.
La rúbrica el que té és que descriu a cada nivell el que hi ha. En una base d'orientació normalment posa, si no, en una rúbrica tu descrius el que vols dir molt bé i descrius el que vol dir ben fet, les has de construir amb els alumnes. Sí. Són costoses de construir, de tant en quant les donem que les construïm nosaltres, honestament.
Però la rúbrica és, jo poso nom a aquell aprenentatge o faig una explicació del que s'ha
de... Si jo he d'avaluar... La rúbrica molt bé per avaluar coses complexes. Coses que no... Si tu has d'avaluar, si saben les taules de multiplicar, escolta, deixa't estar de rúbrica, fes un examen i plega. Però si vols avaluar com està feta una redacció que no és tan fàcil i tu vols tenir en compte si té l'ortografia ben feta, si té els paràgrafs ben estructurats i segueix l'estructura que tu vols, si li pots posar quatre criteris i dir ortografia i tu concretes. Molt bé, no hi ha una falta d'ortografia en tota la redacció. Segon nivell, hi ha algunes faltes d'ortografia però no són de les gravíssimes. Tercer, i tu escrius això. Això l'alumne s'ho pot avaluar ell, perquè és relativament fàcil. Si tu poses els nivells clars, ell ho pot veure. I a més, tu ho pots veure molt més fàcil. No,
nosaltres treballem amb rúbriques des d'alumnes molt petits, des d'alumnes de primer de primària. I és molt curiós, realment, la seva capacitat de crítica per saber en quin moment està. I jo crec que, a més, la rúbrica porta un element que és molt important, com dèieu vosaltres, que seria com un d'aquests indicadors que teniu d'aprenentatge, que és que l'alumne sap el que ha de, on ha d'arribar. I això et facilita molt el procés, perquè tu saps on has d'arribar. I, per tant, tens el repte davant i això t'ajuda i t'anima a continuar treballant i a esforçar-te per assolir-ho.
Que no hi ha trampes. Els alumnes saben què han de saber fer i com fer-ho.
Aquí no hi ha profes fiscals que enganyin buscant la pregunta sorpresa. I un element, perdó, i un element molt important... Nosaltres treballem amb portfolis digitals, conforme van sent més grans... on els alumnes fins i tot, clar, s'acostumen a posar les seves millors produccions, no? Clar, això implica una reflexió del teu procés d'aprenentatge per dir, és que realment aquesta expressió oral m'ha sortit molt bé o he fet un treball final de projecte o una activitat, per exemple, d'aplicació. Nosaltres fem moltes activitats en què els alumnes grans ensenyen als petits o els petits als grans. Moltes activitats d'aprenentatge servei o aprenentatge entre iguals. Quan ells fan una activitat que és realment lluïda, que els hi va bé, aquesta activitat, ells després se la poden pujar al seu portfoli perquè estan orgullosos. El fet que estiguis orgullós, no, de la teva carpeta d'aprenentatge, del teu portfoli, això és un estimulador i un potenciador de l'aprenentatge que és molt, molt important.
I ara dues preguntes que vull que em respongueu molt curtet, molt curtet. Primera pregunta és, un centre com decideix i per què decideix, per exemple, incorporar tot això i de què dependrà? És a dir, com algun centre que ens estigui escoltant, un mestre, com pot activar aquest procés per modificar aquesta manera? Com ho heu fet vosaltres?
Nosaltres vam començar com a centre novell, fa 2 anys, amb la qual cosa ho teníem molt més fàcil. L'equip directiu es va seure i va dir, treballarem així. I llavors, en aquest cas és un cas una mica especial. Si ets un centre que ja fa anys que corre, has d'anar convencent a la gent.
Nosaltres hem estat 12 anys en un procés de transformació del centre. Perquè moltes vegades ara es parla del tema del canvi educatiu i sembla que sigui una cosa de pim-pam, no? I no. El canvi educatiu implica canviar el rol dels mestres, canviar les formes de treballar, i això requereix un convenciment del mestre. I en aquest sentit és un procés que requereix això, una reflexió del claustre i tot un seguit d'estratègies perquè funcioni.
I ara us faré una pregunta que no vull que em respongueu avui, que crec que l'hauríem de respondre en un altre programa, que és, i la selectivitat què? Perquè clar, si ho canviem tot, però resulta que al final
si
tinc
treballem,
un examen memorístic i vinga.
Si treballem bé, els alumnes se n'en surten i estem convençuts i tenim les dades que així ho demostra.
No tota la selectivitat és memorística, eh? Però de qualsevol a mi em sembla absurda, ho sento.
però és l'única manera aquella, de, aquella seleccionadora que deien que de tant en tant calia, que diu la Neus Sant Martí, en aquest cas és la manera, el sistema no té una altra manera.
A poc a poc ho anirem canviant tot, oi que sí?
I tant, oi que sí? I tant.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i haver-nos posat una mica de llum en aquest tema dels exàmens. Gràcies, Coral Regí, gràcies, Sílvia Zurita, gràcies, Rosa Clà, i moltes gràcies per aquest aquesta tasca difícil que feu, que és arribar a canviar el sistema educatiu i que sigui aprendre sigui una cosa una mica més motivadora, engrescadora, il·lusionant.
Que porti emocions positives.
I felicitat als estudiants. Moltes gràcies.
Ens agrada molt la feina. Moltes gràcies a tu.
L'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.
L'Ofici d'Educar, un programa des del nou paradigma de l'educació.
Llibres per somiar.
I els llibres per somiar tenim sempre un llibre sobre la taula. Avui hem trobat un barret de John Classen, en el que veiem un barret i dues tortugues. Què passarà aquí? Ens ho explica el Jaume Centelles, benvingut.
Aquí hi ha un conflicte. Hola. És el tercer llibre de la sèrie del John Classen, que tots tenen com a element un barret. A vegades són barrets que apareixen dintre del mar. I en aquest cas és un llibre que té una estructura clàssica d'inici, nus i resolució. Això seria per nens petits, eh? Això és molt poca lletra i molt poques imatges, ja veuràs. Part primera, part 1, trobant el barret. Es veuen dues tortugues que arriben a un lloc i al mig hi ha un barret tipus màgica i diu, hem trobat un barret, l'hem trobat junts. Les dues tortugues han trobat un barret. Però només hi ha un barret i nosaltres en som dues. Mm-hmm. Llavors, un dibuix molt senzillet, fet amb carbonet, se l'emprova. Com em queda el barret? Diu, molt bé. I a tu com et queda? Pues a mi també et queda bastant, a tu també et queda bastant bé. Estan molt contentes. Però veuen que això no és equitatiu. Qui se'l quedarà? Si només hi ha un barret i som dues, el millor que podem fer és deixar-lo aquí. No estaria bé.
Per evitar conflictes, deixem el barret i ens n'anem a passejar.
Ja ens n'anem a passejar. I se'n van. Deixen allà el barret.
Se'n van a passejar per un desert. Sí. Veiem cactus.
Cactus i roques.
Que em diràs tu que fan dues... Bueno, sí, però
sí,
no ho sé.
Del desert.
Tortugues aquí...
Sí, poca mobilitat tenen les dues.
No, però aquí la gràcia... Normalment necessiten aigua, no?
Sí.
Deu ser l'oasi del desert.
Això mateix. Fixa't que, sobretot els ulls estan molt ben tractats, perquè només amb un puntet mirant cap a... Es veu la tortuga com mira cap enrere, quan se'n van, com mira el barret, ja n'hi ha prou. Després ve la segona part, que és mirant la posta de sol, que ells van fent reflexions. I en què penses? Doncs mira, amb la posta de sol i tu, tal, jo també. Però ja arriba un moment que un ja no pot més i diu una mentida. Diu, ostres, jo estic pensant amb el barret, però li hauré de dir a l'altra tortuga que estic pensant en la posta de sol. I és a partir d'aquí quan tu has d'aturar el llibre i plantejar als alumnes o als fills, o sigui, què faries d'una situació com aquesta, no? Si desitges molt una cosa i només hi ha una per dos, com ho podries resoldre, no? És un llibre amb possibilitat de trobar una solució, que aquí la resol superbé al final. Molt bé, el John Classen, molt bé.
Hem trobat un barret de John Classen, amb final obert, diríem, que cada infant trobi el final, amb l'ajuda dels pares o de l'educador, publicat per Mil Razones. Doncs gràcies, Jaume.
A vosaltres.
Manual pràctic anti-bullying.
Oriol Julià, de CER, Salut i Educació Emocional.
I després de totes aquestes píndoles sobre l'assetjament, i si deixem enrere aquesta paraula? I si aconseguim anar bastant abans que es produeixi el tema bullying? I si treballem sobretot en la prevenció? I si tota la societat entén que tot això passa per un rerefons que tenim? I si comencem a treballar l'educació emocional com un element que pot abordar no només el bullying, qualsevol factor de risc avui en dia en la societat? Com a institucions, moltes vegades només atenem a la problemàtica, només actuem quan hi ha un cas que surt mediàticament. Avancem-nos, sisplau, avancem-nos. L'educació emocional pot treballar aspectes tan importants com l'autoestima, com l'empatia, com l'assertivitat, la gestió emocional. Aquesta és la base de la solució. Tots hem de ser actius en prou del benestar. Tots hem de treballar per una bona convivència. Convertir-nos en actius per aconseguir deixar enrere la paraula bullying.
Les TIC per educar.
I avui a les TIC per educar, aplicacions pels més petits, amb molta mesura,
sí.
molta mesura, però és evident que allò que crida més l'atenció a un nen és una pantalla.
És veritat, i de fet sobta. Hem parlat d'aquesta empresa que parlarem avui, que es diu Sami Apps, i que està especialitzada precisament en continguts per nens a partir de 6 mesos. Hi haurà molts pares o molts educadors
que es posaran les mans al cap.
Clar, dius, no? Bé, ells saben molt bé el que fan. Ara presenten una aplicació amb un nom llarg, es diu Smart Baby Sensory Simulation, després ho comentarem una altra vegada, i està pensat de nens entre 6 i 36 mesos. A més, l'aplicació està preparada per funcionar depenent dels mesos que té el nen. És diferent. El que sí que diuen la gent de Sami Apps és que que el nen no estigui més de 5-10 minuts màxim i amb el pare al costat, sempre. Això és molt important, perquè és una aplicació molt bonica i és molt recomanable jugar amb tauleta, perquè es veurà amb gran, els colors, etcètera, etcètera. Juga molt amb la comparació d'objectes i l'activació de la seva curiositat. La gràcia és que està molt ben pensada i està basada en fases depenent dels mesos de la criatura. Totes aquestes activitats estan provades científicament i els ajuden a fixar la mirada i a potenciar el desenvolupament cognitiu a través de les explosions de color. N'hi ha moltíssims i també hi ha comparació d'objectes. Moltes vegades no hi ha en cap moment si fas alguna cosa malament no es veu a l'aplicació, sinó que en aquest sentit el nen ho veurà com una experiència molt sòlida en aquest sentit. I Sami Apps, com dèiem, sap perfectament el que fa. És una joguina més on els nens poden aprendre i encara que siguin tan i tan petits, sobretot si està controlat, jo crec que és recomanable. Es diu Smart Baby Sensory Simulation.
Albert Murillo, de Generació Digital, moltes gràcies. Aquests nadius digitals
total.
També tenen tecnologia. Gràcies.
Adéu-siau.
I acabem l'ofici d'educar amb la veu de l'experiència. Avui escoltem l'Arnau, la Maria, el Jan i el Pol, que ens parlen del que fan a la cuina. Ho escoltem a la veu de l'experiència.
Hola, sóc la Maria, sóc de Sabadell.
Muy bien.
I a mi m'agrada ajudar la meva mare a fer pastissos.
Hola, mi niña.
Adéu. Arroz y bikinis y pasta de tomate y huevo.
Vaya, vaya.
Un dia vaig obrir un ou, un altre ou que se'm va trencar quan fèiem coquitos. També fem un pastís. Ajudo a la Mabu a fer el caldo i fico les coses a la olla.
Molt bé.
Sé obrir ous, també sé tallar, també sé fregir coses.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Jo a la cuina normalment faig l'esmorzar, o sigui, porto els cereals cap a la taula, preparo la llet, les infusions per als pares, i la meva mare o el meu pare prepara l'entrepà perquè jo me l'emporti a l'institut.
Com?
Jo no cuino perquè no se'm dona gaire bé i tampoc no m'agrada gaire, però jo el que puc fer com a màxim és potser truita, una amanida, un frankfurt...
No, no està mal, no.
tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're time. I'm just trying to get you high, fade it off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple time. We don't have to rush when you're alone.